Passen 4 minuts a 8:45 del matí. Seguim a l'estudi amb la Núria Joanico, que a més avui també és la nostra encarregada de pitjar els botons. Núria, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya a l'estudi el senyor Joan Aymerich, que és militant de Convergència i Unió i exalcalde de la nostra ciutat, concretament entre els anys 1987 i 1999, i actual president de l'Associació Catalana d'Empresaris de Materials de Construcció, l'ACEMAC. Senyor Aymerich, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Vostè, com recordem ara, va ser 12 anys alcalde de Sant Cugat, no està gens malament, són 3 mandats sencers. Quin record en té per començar d'aquella època?
Doncs jo tinc diversos records, evidentment, en 12 anys se'n poden tenir molts, no? El que passa que tens records bons, molt bons, altres doncs no tan bons i alguns fins i tot de dolents, o sigui que el que passa que el que queda amb el temps sempre és allò de dir, home, 12 anys que has dedicat doncs a part de la teva vida doncs pel poble que t'ha vist néixer, etc., doncs sempre hi ha coses que quan passes pel carrer o quan dones una volta amb el cotxe doncs veus coses d'aquelles que es van fer en aquells anys que hi vas estar, no? Jo podria anomenar, per exemple, el Centre Cultural, el Teatre Auditori, tot el tema del sector aquell de la biblioteca, la Victòria dels Àngels, el Conservatori, el cobriment de la Riera de Sant Cugat, en fi, el tema de la Constitució de Promusa. Per tant, sempre hi ha moltes coses d'aquelles que evidentment recordes amb moltes satisfacció i que afortunadament potser pesen més que no pas les dolentes que hi puguin haver-hi, no?
Uh-huh. Quines pedres creu que es van posar llavors que han tingut més transcendència, vist ara que estem en el 2011?
Quan dius pedres vols dir difícils?
Sí, metafòriques, diguem-ne. Quines fundacions es van posar en el moment per construir la ciutat que ara veiem?
A veure, penso que Sant Cugat en l'any 87 no tenia un model de ciutat, o sigui, Sant Cugat, doncs, bé, portàvem 8 anys de democràcia en el país, dues legislatures als ajuntaments, i Sant Cugat ens ho vam trobar doncs, a part del tema econòmic bastant complicat i no era l'època que estem ara, però vull dir, evidentment molt passats, diguem, del marge que et permetia la llei. El que sí vam trobar i vam notar que Sant Cugat doncs, estant a 10 quilòmetres de Barcelona, la gran ciutat i la gran capital, doncs lògicament absorbia doncs, el nostre municipi, ens podia absorbir, a no ser que no creéssim un servei i un model de ciutat a la qual fos atractiva tant per la gent per viure-hi com per les empreses poguessi instal·lar. Uh-huh. I això és el que vam fer. Jo penso que Sant Cugat els primers 4 anys vam iniciar un procés que va ser, com jo sempre anomeno, el model de ciutat, a la qual on es van crear unes infraestructures necessàries, imprescindibles, i es va crear doncs, el tema del sòl, doncs, allò, els llocs buits on hi havien hagut terrenys erms sense cultivar, doncs es van crear urbanitzacions com per exemple, que no són urbanitzacions perquè lògicament estan al centre del poble, doncs com Collfabà o el Parc Central o el tema mateix de Torreblanca, en fi, etc. Vull dir. Uh-huh. Per tant, es va crear, jo diria, aquest model de ciutat que afortunadament està continuant.
És molt diferent el Sant Cugat de llavors del d'ara, quan hom ve a visitar-lo?
Home, això només cal, evidentment mirar hemeroteques, no? O sigui que fa molts anys i pot ser que algú la memòria es perd fàcilment, o sigui que allò que es veu lo d'avui, lo d'abans d'ahir, però que no es veu lo de fa doncs 20 anys enrere. Evidentment Sant Cugat és molt diferent, primera per una cosa, vull dir, Sant Cugat, quan jo vaig entrar a l'Ajuntament com a alcalde l'any 87, hi havia 35.000 habitants concretament, i avui ja en som quasi 90.000, no? O passem als 90.000, per tant, aquesta és la gran, diguem, diferència d'un Sant Cugat d'abans amb el d'ara.
Aquest model que vostè ha comentat de ciutat, que amb vostè es va començar a implantar, com valora l'evolució que ha après, segurament amb l'etapa del recuderisme, que seria la més recordada, i ara actualment amb Mercè Conesa? Creu que s'ha continuat, creu que han estat dignes hereus de la idea que vostè tenia en aquell moment?
Jo crec que sí, vull dir, o sigui, a veure, jo crec que aquí no hi ha etapes, ni recorderismes, ni aymeriquistes, ni conassistes poden ser d'aquí uns anys, no? I en fi, són etapes a les quals doncs, bueno, hi ha una persona al front de l'Ajuntament i una altra ocasió n'hi ha una altra. Jo crec que, com deia abans, doncs, crec que s'ha seguit el model de ciutat implantat des de l'any 87, a la qual no ho dic per desvalorar ningú ni menys valorar, vaja, cap govern que hi va haver-hi anteriorment el nostre, però sí que no hi havia, com dic, model de ciutat i s'ha seguit, sobretot amb el tema de bienalització, el casc, Lògicament nosaltres amb els 12 anys el que vam fer doncs, és adaptar Sant Cugat per poder doncs, bienalitzar el centre. O sigui, el que no podies és bienalitzar el carrer Santiago Rossinyol per dir-ne un sense haver fet la Ronda Nord, a la qual permetia que tots els vehicles procedents de Cerdanyola o de la banda sud de Sant Cugat travessessin la ciutat per fora i per tant permetés doncs, el poder bienalitzar com s'ha fet i que a més estava projectat des de l'any, no dic 87, però vull dir, evidentment, amb els primers 4 anys del meu mandat es va projectar la bienalització de molts carrers, que ja alguns els havíem bienalitzat nosaltres des d'aquesta etapa del 87 al 99. Per exemple, recordo els carrers Vall d'Oreix, el carrer Major, el carrer Sant Esteve, vull dir que està molt a prop d'aquí, en fi, molts carrers dels quals ja es va començar la finalització esperant la finalització de la Ronda Nord per poder cobrir el que jo sempre deia la zona vianant de la plaça d'en Coll fins a l'estació.
Sovint es critica de Sant Cugat que és una ciutat aparador, que no té una ànima darrere. Què en pensa vostè? Diria que té fonament aquesta crítica?
No, fonament no, o sigui, a veure, si ho digués, primera no diria el que penso, i segona que penso que no és veritat. Sí que és veritat que Sant Cugat, doncs, amb el temps, i com dèiem, això del creixement, doncs ha vingut molta gent, i jo penso que la gent hi ve contenta de Barcelona, que han trobat un model, no un model, sinó han trobat unes zones verdes perquè els fills doncs, hi puguin disfrutar. Fixeu-vos que Sant Cugat, no fixeu-vos, no, ja ho sabeu vosaltres bastant i sobretot on esteu, de que Sant Cugat és una ciutat jove, o sigui que per tant això vol dir que venen molts matrimonis joves amb fills petits que han trobat una escola del seu grat, vull dir, tant pública com privada, doncs per diferents diversos motius i models, i que han trobat unes zones verdes al qual doncs disfruten els seus fills, i sobretot a la proximitat amb Barcelona, doncs que poden tenir els seus pares o en fi els seus familiars, al qual en 5 minuts pel túnel de la Ribera, encara que hi ha un peatge pel mig, però vull dir, poden doncs estar-hi. Per tant, jo això no ho crec, i d'arrelar-se sempre s'ha parlat això de la gent no s'arrela, vull dir, diguem a les tradicions. Jo penso que això no és veritat, vull dir, a veure, jo ara des de que no sóc alcalde, i no és per dir-ho, però vull dir, visc molt poc les festes de Sant Cugat, però com a mínim llegeixo, no? Us escolto, i per tant la participació a la festa major és important, la participació doncs a Sant Madí, doncs encara la gent doncs va fer la botifarra encara que sigui allà, però vull dir, van a la Romeria, i penso que vull dir, aquestes tradicions s'han seguit mantenint, i fins i tot no solament mantenim per la gent del poble, que vull dir, cada cop en som menys, sinó doncs per la gent doncs, que han vingut i que han trobat aquesta ciutat agradable per viure-hi.
El que sí que és veritat és que Sant Cugat és una població, té una població amb un alt poder adquisitiu, i que per tant a vegades doncs, també s'ha dit que això facilita a l'hora de gestionar doncs, la ciutat i els serveis doncs, tota la tasca de l'Ajuntament.
Sí, a veure, això és veritat, també és veritat. O sigui, no us trec la raó, de Sant Cugat és una ciutat
de rics, no.
Vull dir, sí, a veure, és una ciutat doncs, que comencem perquè el sòl de Sant Cugat, el sòl, el terreny, doncs l'han fet més car que no pas altres ciutats més allunyanes de la ciutat de Barcelona. Segona, Sant Cugat té 48,32 quilòmetres quadrats d'extensió, gràcies que tenim molta zona forestal, i per tant vull dir, no es poden fer cases a tot arreu, no? Però jo, a part de que sí que us dic, evidentment, i això en sóc conscient i n'hi he sigut sempre, i no diria la veritat si no fos, a veure, el preu de l'habitatge a Sant Cugat és car, lògicament, és un dels preus que a més surten al rang, sortim en els rànquings, doncs els segons o els tercers, inclús d'Espanya, o sigui, per tant, és car. I jo pensava, fins i tot tenia esperances de, no perquè hagi de comprar cap pis, però tenia esperances fins i tot per la gent de Sant Cugat que els preus amb aquesta crisi famosa que estem patint doncs baixessin, però veig que tampoc a Sant Cugat no estan baixant. Jo amb això haig de dir una cosa a favor de l'actuació municipal, que jo vaig entrar l'any 87, vam guanyar les eleccions l'any 87, i el 89, o sigui, 2 anys després només, constituïm una cosa que per mi és un dels pilars importants del meu govern, dels tres governs, que va ser la Constitució de Promusa. Promusa, Promocions Municipals S.A., es va constituir fonamentalment, i a més això amb els estatuts de la pròpia fundació, doncs, fundació, urbanisme, que és Promusa, que és una societat anònima, i amb representació, almenys en aquells moments vam tenir l'encert de posar una representació en el Consell d'Administració de tots els partits per evitar de que no algú pensés doncs, que es donguessin o es poguessin fer aquelles coses que en diuen trampes, no? I que toqués amb algú abans que amb un altre. Promusa, jo penso que ha estat un element important, no per baixar preus de la privada, però sí perquè molts ciutadans de Sant Cugat hi poguessin acollir-se i entrar doncs, a formar part d'aquesta comunitat, a la qual doncs, tenen un pis a un preu molt més assequible degut a que el sòl no s'imputava en el preu final de lo que era la construcció, no?
Però a Promusa se li critica molt que segurament s'ha extralimitat en les seves funcions, ha passat a construir, a fer coses que inicialment no era el que havia de fer, que era promocionar bàsicament l'habitatge, i que ha oblidat en general Sant Cugat el fet de que els joves hi puguin viure. Vostè estaria d'acord amb aquesta
idea? Jo puc parlar del 87 al 99, o sigui, el que no puc és ni puc ni vull parlar doncs del 99 cap aquí, no? Ho dic perquè vull dir, són companys de partit, que tu abans, perdó, és un incís, vull dir, és ex-militant i jo no sóc ex-militant.
No, no, ex-alcalde, volia dir militant, sí.
Militant segueixo sento de Convergència, perquè vull dir, és el partit que hi ha estat sempre i no m'hi dono pas de baixa. Però dient el que em deies, vull dir, a veure, jo penso que això, jo puc parlar dels 87 al 99, que et dic, va ser la constitució d'una cosa a la qual us puc assegurar que en aquell moment només hi havia un altre poble en tot Catalunya que fes habitatge públic sense tenir obligació de fer-ho, perquè els ajuntaments no tenen cap obligació de fer habitatge públic, vull dir, és una cosa que depèn de la Generalitat o de l'Estat espanyol, o del govern de l'Estat espanyol, i que era Sant Just d'Esvern. O sigui, Sant Just d'Esvern era l'únic municipi, a part de Sant Cugat, doncs que fèiem habitatge públic. Inclús dic això perquè amb l'alcalde de Sant Just vam tenir molt bona relació, doncs perquè inclús vam crear una associació, etc. No? Després van anar venint totes les històries dels
serien pobles. Municipis una mica similars a nivell de
Sant Just d'Esvern, Sant Cugat, sí senyor. Vull dir, són demogràfic i fins i tot de qualitat, o sigui.
Sí, segurament, però sembla que Sant Cugat ha fet un pas més, no? Que Sant Just d'Esvern segurament partien de les mateixes condicions i en canvi Sant Cugat ha acabat instaurant-se més com un, potser més aparador, això no és un debat, però en tot cas sí que sembla que un salt més a nivell de projecció.
La Sant Cugat té una importància que és, a veure, té diverses importàncies, enfront a Sant Just, i evidentment Sant Just no és que amb això vulgui desmereixer-la, però Sant Cugat està en una situació geogràfica molt important, o sigui, està a la cruella de les autopistes, o sigui, el que ve de França i el que ve del sud d'Espanya, doncs passa per Sant Cugat, o sigui que no cal dir que aquí al costat tenim l'AP7 que se'n va cap a Tarragona, que això vol dir cap a Madrid, i cap a Girona, cap a França, no? O sigui, per tant, i llavors el corredor mediterrani aquest, que si algun dia es fa, doncs evidentment també passarà per aquí. Això Sant Just no ho té, vull dir, Sant Just doncs té una proximitat amb Barcelona similar a la de Sant Cugat, i un tercer factor és que el terreny, la superfície del municipi de Sant Cugat amb aquests 48,32 quilòmetres que abans deia, doncs evidentment també és superior a la del municipi de Sant Just, no?
En aquest sentit, quins creu que són els reptes de futur de l'alcaldessa Mercè Conesa?
Jo la Mercè Conesa l'aprecio moltíssim, vull dir, sigui com a persona, primera que fa molts anys que la conec, jo sempre descobreixo un secret que vaig, ara ja no és un secret, perquè doncs, si el descobreixes una vegada deixa de ser secret, no? Però jo l'any 95 vaig pretendre que l'actual alcaldessa Mercè Conesa s'incorporés a les llistes de Convergència encapçalant-la jo, el 95, que va ser la darrera, diguem, el darrer mandat que vaig tenir, el 95 al 99. En aquells moments la Mercè doncs, bueno, tenia moltes ganes de, perquè ella sempre ha tingut, jo diria, una motivació política nacionalista com la que tinc jo, evidentment, i convergent, i aleshores doncs, problemes d'altre tipus que no venen al cas, doncs li va impedir de poder estar doncs, a l'última llista que vaig fer jo a l'any 95. Però jo li auguro doncs, primer que és una persona molt, molt responsable, una persona a la qual doncs, molt seriosa, que sap dir que no quan toca, vull dir que hi ha molta gent que això li costa molt de dir-ho, i per tant li auguro no un futur, sinó un present i un futur molt llarg, i pel bé de Sant Cugat, doncs evidentment així vull que sigui.
Però què s'ha de fer a la ciutat, sí, en els propers anys?
Home, a Sant Cugat, el créixer, sempre s'han de fer coses. O sigui, una ciutat que creix, el que no pot és esperar doncs, a fer inversions. El que passa que tenim un problema principal, que és el tema econòmic. El problema econòmic avui priva, a veure, jo no estic avui a l'administració, per tant no ho conec a fons, però pel que llegeixo el diari i escolto les ràdios, doncs el que veus és que hi ha ajuntaments que diuen inclús que estan a punt de fer suspensió de pagaments, cosa que tampoc ens véssim pensant mai, que als Estats Units doncs, abans d'ahir doncs, diguessin que si no feien alguna cosa també la feien, no? Per tant, Sant Cugat no s'escapa d'aquesta doncs, crisi i per tant no podrà mai arribar a fer tot allò que fa falta pels ciutadans, i més amb el creixement que en aquest poble, en aquesta ciutat doncs, hi ha hagut en els darrers anys. Ara, estic segur que se'n sortiran, estic segur que els projectes els tenen i que evidentment el que hem de mirar doncs, és això, l'ensenyament. Jo penso que és una de les ciutats que està molt ben situada dins del rànquing d'ensenyament tant públic com privat, o sigui, com deia abans, hi ha diferents i diverses formes i fórmules doncs, per portar els nanos doncs, a l'escola que els pares volen, i el tema sanitari, evidentment, doncs, bueno, s'està projectant doncs, o s'està construint doncs, un nou CAP, en fi, a poc jo penso que Sant Cugat el que ha de fer és intentar tenir els serveis imprescindibles i necessaris per la gent, doncs, evidentment, que han vingut a viure.
Va, ja que hem comentat tantes coses bones de Sant Cugat, digui'm en alguna de dolenta, alguna que no li agradi de com s'han fet les coses.
A veure, no sóc dels que m'agrada criticar, vull dir, o sigui, si n'hi ha alguna, vull dir, la veritat m'ha passat desapercebuda, vull dir, no és que vulgui al·ludir la pregunta, però jo penso que Sant Cugat està portant un ritme doncs, que a mi m'agrada com a ciutadà. A mi m'agrada en aquests moments, jo puc parlar com a ciutadà i res més, però òbviament que segur que sempre n'hi ha alguna que la gent pot protestar. Vull dir, el tema de la circulació és bastant caòtic, i el centre de Sant Cugat doncs els pocs carrers i camí, sí, carrers que es pot transitar en cotxe doncs de vegades és dificultós. Ara l'agost, per exemple, doncs dona gust, no?, de circular per Sant Cugat, però això també passa a Barcelona. Vull dir, avui vas a Barcelona i està buit, i en canvi el mes que ve tornarà a estar ple. Jo penso que aquest és un dels motius que evidentment té difícil solució, però s'hi ha d'anar treballant per tal que la circulació i la seguretat ciutadana, sobretot, sigui, que no sigui una cosa que els ciutadans doncs, ho tinguin com a dolent, no?
Bé, ja tancant aquesta etapa de seva com a alcalde de Sant Cugat, 12 anys, no està gens malament, vostè actualment...
És el que tinc el rècord més alt, eh?
Sí, és el seu, vaja, el seu moment professional més longeu, diguem-ne, eh? Bé, actualment és vostè president de l'Associació Catalana d'Empresaris de Materials de Construcció, la CEMAC. Expliqui'ns per a nosaltres i als oients quin és l'objectiu d'aquesta entitat.
Això és una entitat, que una associació a la qual doncs, era l'antic gremi que deien abans, vull dir que abans tot estava format en gremis. Això ho hem reconvertit en associació, tal com dius, Català d'Empresaris de Materials de Construcció, i no és res més doncs, que aglutina doncs el sector de distribució de la construcció, aglutina doncs el que són els magatzems, vull dir, poder mal dits, però vull dir, els magatzems de materials de construcció, doncs com a associat. Vull dir, nosaltres en aquests moments l'associació té 150 associats de tot Catalunya, només de Catalunya, vull dir, nosaltres no estem a l'estat espanyol, i per tant som l'única associació, diguem, que se'n diu catalana precisament per això, doncs que forma part de les quatre províncies, no? Si em dius a què es dedica, doncs evidentment a donar assessorament, a donar serveis, com et dic, als professionals de distribució de materials de construcció, i lògicament doncs, es fan unes jornades tant econòmiques com de formació, i bueno, moltíssimes coses, que la llista és molt llarga, a part d'uns avantatges que té l'associat doncs amb descomptes, doncs sigui benzina, telefònica, etc, una sèrie de coses, no?
Ja que vostès assessorin, a veure si em pot explicar un dubte que tinc, que segurament no té solució directa, però en la seva opinió, clar, estem en un moment molt difícil pel sector de la construcció, i a més ens trobem amb el fet de que els bancs en els seus balanços hi tenen habitatges que no poden rebaixar de preu, perquè si no els seus números farien fallida, i per tant la gent no els podem comprar a un preu assequible. Com sortim d'aquí? Sembla un carreró sense sortida.
Has tocat el punt complicat que tenim en aquests moments. O sigui, a veure, el sector del totxo, mal anomenat, però que l'anomenen així, jo tinc un soc, vamos, tinc constància total, vull dir, ja tinc 150 associats més altres que no estan associats, però vull dir, tenim converses, doncs es troben amb problemes de que van al banc a renovar una pòlissa avui encara, no estic parlant de fa 4 anys enrere, sinó avui encara, a prorrogar una pòlissa o bé a demanar-ne una de nova per no tenir de no dic de plegar ja, però sinó de treure gent de treball, que això vol dir augmentar l'atur, que ja el tenim prou alt, i el primer que diuen és, escolti, és que vostè pertany al sector de la construcció i ho tenim allò vetat per la pròpia direcció del banc. Doncs quan dic la direcció vull dir la part de dalt, no? Esclar, això és un hàndicap molt gran, vull dir, sí que perquè hi ha empreses que avui continuarien si tinguessin allò un ajut en aquest aspecte, i no estic dient que regalin res, no estic demanant subvencions, òbviament, com a empresari subvencions no se'n poden demanar, el que sí estic demanant és de que els bancs amb això poguessin ajudar. El que passa que et trobes amb un problema de que llavors resulta que els bancs són els que menys diners diuen que tenen, cosa que tampoc ho acabes d'entendre. I per tercera cosa, la que tu comentaves, els bancs són els que avui posseeixen més habitatges de tot el país i que a més estan fent les competències doncs en els promotors, que són els que realment necessiten vendre'ls per tornar-ne a fer, o sigui, per tornar a treballar i no tenir de plegar doncs les empreses, o fer com fan molts, que ja ho han fet, doncs travessar el xarco que dic jo i anar-se'n a fer cases al Brasil, o bé sense travessar-lo anar-se'n a països de l'est doncs d'aquí d'Europa. Per tant, això és un problema que nosaltres, que estem doncs al mig tant del fabricant com del promotor o del constructor, és igual, vull dir, el gran o petit, ens trobem amb un problema grandiós perquè el fabricant ens passa per sobre perquè també necessita vendre i el promotor doncs resulta que no treballa perquè se'n va a treballar fora. Això és un problema que evidentment jo aquí no us el puc donar la solució, perquè em sembla que la solució avui no la té ningú, i més veient els espectacles que estem vivint doncs els darrers dies, ja només faltava això d'Estats Units, doncs de que en fi, que l'Obama tingui de sortir doncs o el Trichet, no?, amb la seva conferència, que en lloc d'animar la gent, el que han fet és desanimar les borses i les baixades que han hagut.
Sí, sembla que estem en un moment molt complicat per al sector ara mateix. Ja per acabar, senyor Maric, li volia fer una pregunta que és d'actualitat. Com vostè sabrà, el senyor Núñez, Josep Lluís Núñez i fill, la constructora Núñez i Navarro han estat imputats per una sèrie de casos en què se'ls pressuposa coacció o falsedat documental. El senyor Núñez va ser un dels actors segurament del cas Torre Negra, en el qual de vostè des de l'oposició se l'ha acusat moltes vegades d'haver estat d'haver perjudicat segurament la conservació de Torre Negra. Vostè què en pensa de com s'ha tancat tot aquest assumpte?
L'oposició dius que
concretament, miri, li estava buscant ara
és sorprenent perquè ara t'ho explicaré, no? Què dius que diu l'oposició?
Doncs en el seu dia, no? Miri, l'he buscat ara mateix per tenir-ho, es va dir que vostè va deixar una molt mala herència perquè si s'haguessin, diu, si Sant Cugat s'hauria estalviat els judicis que hi va haver en el cas de la batalla de Torre Negra, si s'hagués aprofitat naixement de barris com el Turó de Can Mates per compensar els propietaris d'aquesta àrea i buscar altres fórmules.
Això l'oposició, si ho diu, no té ni idea. A més no sé qui és l'oposició, o sigui, vull dir, per tant...
El PSC en aquest cas.
Pues el PSC, vull dir, el PSC sempre ha jugat, almenys sempre va jugar d'una forma molt com diria, molt descaradament, no acceptar un resultat que va haver el 87, que després de governar 8 anys ells, doncs Convergència i Unió, doncs vam guanyar les eleccions i així estem, no? Vull dir, avui amb una majoria absoluta, que ells han passat de 12 regidors que havien tingut l'any 87 menys 4, doncs eren 83, no?
Sí.
L'any 83, 12 regidors, doncs han passat avui, entrem que en tenen 2, si no m'equivoco.
Sens dubte, no ha anat gairebé.
Deixa'm contestar-te la pregunta que em feies. O sigui, a veure, jo no sé quin any era, però vull dir, quan va començar el tema de Torre Negra, vaig ser el que vaig constituir, i dic jo, vaig constituir una comissió amb representació de tots els partits. Van passar, teníem els tècnics més importants que hi van haver-hi, tant en flora com en fauna, com en territori, com en tot. Vam fer una comissió que ens reuníem, però molt sovint, et puc dir cada 15 dies, amb el Christian Hagel, suposo que el coneixeu, vull dir, li podeu preguntar què és el que va fer l'Aymeric com a alcalde per preservar el tema de la Torre Negra. Amb el senyor Núñez jo m'havia reunit moltíssimes vegades i li havia ofert. El que passa és que el senyor Núñez, a part de, per mi, una persona doncs, que sempre va respectar doncs, el que se li deia, almenys en mi, doncs també és de dir que és una persona molt tossuda. Jo li vaig fer una proposta. Primer, que allà es podien fer 5.000 cases segons el pla general metropolità, vull dir, no és cap cosa que ell demanés algo que tampoc es pogués fer, a part que hi havia altres petits propietaris doncs, que encara hi són, que també estaven afectats. Però jo li vaig proposar doncs, traslladar els metres, no que ell pretenia de sostre, que volia fer, que eren 5.000 metres quadrats, traspassar-los precisament amb altres indrets de Sant Cugat per construir immediatament. El que passa, com dic, la tossoneria del senyor Núñez, doncs això no ho va permetre. Ara, a mi que em digui algú, no dic l'oposició, no, qualsevol, que no es va fer res per Torre Negra, puc assegurar que vam estar, no dic 10 anys, però poder 8 sí, treballant amb el tema aquesta de la comissió. Hi ha persones presents encara avui a Sant Cugat que ho poden testificar, vull dir, o sigui, per tant, l'oposició, o el PSC, si és que és el PSC l'oposició, en aquest cas està equivocat i no té ni memòria històrica ni ha tingut ganes de parlar amb companys seus doncs, que havien estat en aquesta mateixa comissió.
Doncs ha quedat clara la seva posició al respecte. Senyor Aymeric, moltes gràcies per venir en aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins la propera. Ens hem quedat sense temps per les recomanacions, així que tornem després del butlletí informatiu.